Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia, bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Són les 7 en punt del matí, és dijous 25 d'abril del 24, un dia que comença avui amb el cel més encapotat del que estàvem acostumats fins ara. Les temperatures encara són força fresques. Què tal, Aniol Puigvert? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal?
Què diuen els termòmetres?
Doncs sí, com deies, temperatures força fresques, tot i que sí que hem notat aquest dijous que han augmentat una miqueta. Tenim 6 graus negatius a Vall de Núria i 3 també negatius a Das. Són els únics valors negatius d'aquest dijous 25 d'abril del 2024. Positius tenim 1 grau a Molló i a Ribes de Freser, 2 graus a Camprodon, 3 graus a Ripoll i a Sant Pau de Segúries, 5 a la Vall d'en Bas i a Santa Pau, 6 graus a Sant Feliu de Pallerols i Castellfollit de la Roca, 7 graus a Olot, Mieres i Vic, 9 a Girona i Anglès, 10 graus a Banyoles i a Figueres i 11 a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Anem a comprovar quin temps ens espera aquest dijous.
Torna a ennuvolar-se, puja la temperatura nocturna, ja no farà tan fred, i a la tarda algun ruixat, alguna petita tempesta a l'interior. De cara a divendres i també dissabte i diumenge ens arriben més nuvolades, més ruixats, puja una mica la temperatura, especialment de nit, ja no hi haurà glaçades, però tindrem més precipitacions, sobretot diumenge al matí.
La Garrotxa encapçala la participació en el programa de detecció de càncer de colon i de recte.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Aquest és el segon càncer que més es detecta entre la població.
El programa dirigit a la població de 50 a 69 anys ha obtingut el darrer any una participació del 34%, una xifra baixa segons els experts. En una entrevista al programa En Profunditat de Ràdio Olot, el digestòleg i coordinador del programa, el doctor Javier Pampona, ha d'augmentar la participació davant la gran importància que té la detecció en temps d'aquest tipus de càncer.
La Garrotxa està al capdavant, no?, perquè l'any 2023 penso que ha arribat a pràcticament el 48% de participació. Però això ha d'anar més. Pensem que hi ha comunitats autònomes com el País Basc que superen el 60% de participació.
Definides les quatre taules de treball del nou Pla de Cultura i Educació que s'ha posat en marxa a la ciutat d'Olot.
Fer un Olot inclusiu, interconnectat, innovador i carregat de coneixements són els quatre grans objectius que es plantegen a entitats, agents de tota mena i a la ciutadania en general. Des de l'àrea de Cultura i Educació proposen fer quedades per buscar eines per desenvolupar idees que permetin treballar per transformar la ciutat.
La regidora de Participació i Igualtat de l'Ajuntament d'Olot és Laila Elgamutxe.
Aquestes taules presentaran les seves conclusions, com estava previst, a la segona quinzena de setembre. Després, aquestes taules també comptaran amb el suport d'una persona que dinamitzarà i acompanyarà a facilitar les reunions. També hi haurà la pàgina web on la gent podrà fer les seves aportacions.
Que la pregunta que ens fem no és tant què pot fer la ciutat per la cultura i l'educació com què poden fer la cultura i l'educació per la ciutat.
És en Xavier Fina, coordinador del procés participatiu del Pla de Cultura i Educació d'Olot. A Sant Jaume de Llierca, l'Ajuntament pren mesures per seguir reduint el consum d'aigua.
Doncs sí, s'han realitzat accions com la creació d'un nou pou a la zona de Llierca i s'ha aconseguit reduir el consum de litres per habitant amb la reparació de tres fuites importants que feien perdre molta aigua al municipi.
L'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol.
Importants, les vam reparar i això ens van donar uns resultats excel·lents, no? És a dir, vam passar, sí que és cert, que abans de que hi hagués la normativa aquesta o que hi hagués el límit, sí que estàvem amb uns consums elevats, fruit d'aquestes fuites que teníem d'aigua, no? I per tant, doncs, vam fer una mica els deures en aquest sentit, vam poder trobar les tres fuites d'aigua, les vam reparar i ara estem en aquests nivells que estem per sota del màxim que exigeix, doncs, la Generalitat, no?
I a Olot, l'Espai Cràter vol mantenir les xifres de visitants que hi ha actualment.
Ho ha assegurat el director de l'equipament, Xevi Cullell. Durant la darrera Setmana Santa van passar per Espai Cràter un 3% més de visitants respecte a l'any passat. Cullell, però, diu que no busquen que aquesta xifra augmenti cada cop més. Prefereixen que es mantingui per garantir la qualitat de la visita i seguir treballant per millorar l'experiència de les persones que van a l'Espai Cràter.
Aquestes xifres, de fet, aquesta Setmana Santa hem incrementat quasi un 3% en relació a la Setmana Santa de l'any anterior, ens sentim molt còmodes. No volem molta més quantitat de visitants perquè aquesta dimensió la podem controlar molt bé. Considerem que genera un molt bon impacte en el territori i l'experiència d'usuari doncs, també és molt satisfactòria.
I aquest divendres comença el Sismodança amb dues estrenes de caire internacional.
Es tracta de Fairy Tales de la companyia txeca Pocket Art i entra de la garrotxina Eva d'Urban. Aquesta segona branca del festival se celebrarà coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa.
La directora del Sismodança és Tena Busquets.
Fairy Tales de la companyia txeca Pocket Art, que és una coproducció que hem fet amb altres festivals d'Europa en el marc d'una Europa creativa que es diu Big Pulse Dance Alliance, que és una xarxa de 12 festivals de dansa d'arreu d'Europa, i llavors ens tocava a nosaltres l'estrena mundial d'aquesta companyia. Això també volia dir que si ho volíem fer bé havíem d'ocupar el teatre doncs 4 o 5 dies una mica per tota la preproducció, per poder-ho posar tot a punt, perquè la companyia, que és una estrena i estan molt nervioses, doncs se sentin còmodes.
I el va d'un raig de llum per transformar la societat és el títol d'un mural creat a partir d'una proposta d'Alba, Associació de Dones de la Garrotxa, amb la col·laboració dels alumnes de l'Escola d'Art d'Olot.
El mural situat a la plaça Magdalena té per objectiu reivindicar l'empoderament de la dona i la lluita per combatre les desigualtats.
Escoltem l'Aixa Masó, és una de les encarregades del mural.
Significa el creixement de les dones al llarg del temps, i com l'associació d'Alba va fer això, com els primers rajos de llum del sol del matí van ser com els igual l'associació d'Alba. Hem de dir que és el mural més gran que hem fet.
I el més ràpid.
I més ràpid. Mai havíem fet un mural amb vestides nosaltres i bueno, ha estat una experiència bastant nova.
Ara són les 7 del matí amb 6 minuts. L'hoquei Olot tanca els desplaçaments visitant la pista del Cerdanyola Club Hoquei.
Els olotins jugaran el seu darrer partit fora de casa de la temporada. Després de ja sumar punt davant dels dos primers classificats de la Lliga, els de Miqui Ràfols també volen sumar davant el tercer. Un equip vallesà que aspira al play-off després de guanyar a Vilafranca i que l'hoquei Olot guanyés el Vic.
M'espero un rival com aquests dos últims, un rival de la part alta, un rival que s'hi juga els punts i que, per tant, estarà 100% concentrat en intentar guanyar.
El Club Poliesportiu Sant Joanenc instaura el tercer temps com una tradició després dels partits de futbol.
Es tracta d'un refrigeri per als jugadors dels dos equips ofert pel productor local de carns i d'embotits Jordi Vilarrasa. El tercer temps és una iniciativa originària del rugbi i que ara ha arribat a Sant Joan les Fonts per quedar-s'hi.
Vull dir, és una cosa que pensem que està molt bé, tant per promocionar el producte local com, a més, doncs, els jugadors doncs, també estan molt contents, els agrada molt i pensem doncs, que sí, que serà doncs, aquesta iniciativa que continuarà.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Soc en Feu Fassada, soc el presentador d'Expo Ocasió Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Qui ho farà?
Expo Ocasió Girona. Soc en Xuriguera i us ho recomano.
Expo Ocasió Girona, Fira del Vehicle d'Ocasió i Kilòmetre Zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
A l'Associació de Comerciants d'Olot donem la benvinguda a la primavera jugant amb vosaltres i ensenyant-vos tot el que us podem oferir als nostres aparadors. Busca la papallona amagada als aparadors dels establiments de l'Associació de Comerciants i guanya 3 fabulosos premis. Associació de Comerciants d'Olot, amb aires de primavera, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Olot i la Generalitat de Catalunya.
Grup Autopòdium hem renovat les nostres exposicions de vehicle nou. Ja pots venir a veure tots els models de les nostres marques. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda i Cupra. Comptem amb vehicles per tot tipus de conductor. Pots trobar utilitaris, familiars, SUV, segment premium, furgonetes, vehicles seminous. Acosta't a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 86 d'Olot. El nostre equip comercial t'hi espera. Vivim en un món que canvia permanentment. Tenim els líders que mereixem i necessitem? Quin ha de ser el lideratge al món empresarial? I a la política? Ara que s'apropen eleccions, qui és el millor líder? Entrevista l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i tot seguit, debat amb experts en política i empresa. Ho diu tothom. Un debat que farà emprenyar a més d'un, amb Albert Brossa. Aquest dijous, a 8:15 del vespre, a Ràdio Olot. Un paisatge únic com el de la Vall de Bianya només pot donar coses bones. A Can Dorca elaborem embotits curats i cuits i productes de carn fresca de forma artesanal. Amb porcs criats a la Garrotxa per oferir un producte extraordinari. Tenim un dels pocs escorxadors artesans de Catalunya per garantir la traçabilitat i la qualitat. Can Dorca. Embotits artesans de qualitat des de 1949.
Aquest cap de setmana és la Festa del Roser de Tortellà. Vine a la caminada familiar, a la presentació del llibre La meva història és la història d'un amor d'Alba Sabater i a l'espectacle familiar La colla pirata, el concert amb Mother Mind i el DJ DJ Martin. No et perdis el vermut popular, les sardanes i el ball de gegants. També hi haurà audició de sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera. Més informació a tortellà.cat. Aquest cap de setmana vine a la Festa del Roser de Tortellà.
Amb la primavera arriba la botigueta Olot. Ves a la moda amb marques com O'Neill, Nudie Jeans, Partou, Lillian Scott, Fetter, Reigns, Nus, Ida House, Mutaki, Katyn, Ben Sherman i moltes més. Del 25 d'abril a l'11 de maig, de dilluns a dissabte, de 10 a 2 i de 4 a 8. La botigueta primavera, al passatge Honorat Vilamanyà 11, al polígon Les Mates. Segueix-nos també a Facebook i a Instagram, La botigueta Olot.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
En 2:30 arribem ja al punt exacte d'un 8:15 del matí. Policia Municipal d'Olot, com tenim el trànsit? Bon dia.
Bon dia. Avui el trànsit es preveu normalitzat, tot i que s'espera un increment de persones i vehicles a les entrades i sortides dels centres escolars. Per avui, de reserves d'estacionament, en tenim de 8 a 3 al carrer Rampí número 3, durant tot el dia al carrer València número 11, l'Avinguda Pirineus, número 1, i el carrer Fluvià, davant del número 18. I el carrer Berga i Boada, davant del número 17, de 7 a 3. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Entrem en matèria, esteu escoltant els 5 minuts més. 5 minuts més. La Garrotxa encapçala la participació en el programa de detecció del càncer de còlon i recte. És el segon càncer que més es detecta entre la població.
El programa, dirigit a la població de 50 a 69 anys, ha obtingut el darrer any una participació del 34,41%, una xifra baixa segons els experts. En una entrevista al programa En Profunditat de Ràdio Olot, el digestòleg i coordinador del programa, el doctor Javier Pamplona, ha dit que cal augmentar la participació perquè és molt important detectar a temps aquest tipus de càncer. Aquestes últimes setmanes s'ha acabat la quarta ronda de cribatge i en les properes ja començarà la cinquena arreu de la demarcació de Girona.
Més detalls amb en Roger Isern.
El càncer de colon i recte és el més freqüent a la regió sanitària de Girona. S'hi diagnostiquen uns 600 casos cada any i moren unes 200 persones per aquesta causa. Es tracta d'una malaltia que no dona símptomes fins que no està molt avançada, de manera que una de les formes més importants per detectar-la en fase precoç és participant en el programa. Segons les dades del 2023 i per territoris, la Garrotxa ha liderat la participació en aquest programa amb un 45,87%, seguida pel Ripollès amb un 41,5%, el Baix Empordà amb un 35,89%, el Gironès i la Selva Pla de l'Estany amb un 34,13%. En una entrevista al programa En Profunditat de Ràdio Olot, el digestòleg de l'Hospital Santa Caterina i coordinador d'aquest programa, el doctor Javier Pamplona, ha remarcat la importància de la participació.
La Garrotxa està al capdavant, no? Perquè l'any 2023 penso que ha arribat a pràcticament el 48% de participació. Però això ha d'anar més. Pensem que hi ha comunitats autònomes com el País Basc, que superen el 60% de participació.
El programa de cribatge es va implementar a la regió sanitària de Girona fa una dècada i s'estructura en rondes de 2 anys, és a dir, criden les persones d'entre 50 i 69 del territori a participar-hi cada 2 anys a través d'una carta que reben al seu domicili, a partir d'una prova senzilla que detecta la presència de sang oculta en femta.
Aquest càncer és bàsic el poder detectar-lo en una fase inicial. Perquè si tu detectes el càncer en una fase inicial o inclús una lesió que no ha arribat a ser cancerosa, que tu puguis estirpar per endoscòpia, la curació supera el 90%. Mentre que si consideren tots els càncers de colon, la curació només és del 50 o 60%.
A la regió sanitària de Girona, el programa de cribatge de detecció de càncer de colon i recte ha permès detectar un total de 555 casos de càncer des de l'any 2013. Concretament, l'any 2023 es van detectar 37 càncers, xifra que representa una taxa d'un cas per cada 1.000 persones cribades. El programa va dirigit a la població de 50 a 69 anys. El doctor Pamplona parla específicament sobre les franges d'edat en aquest tipus de cribatges.
Per desgràcia sí que estem trobant últimament algunes persones més joves, per això, com que el programa no està estès a aquestes persones més joves, convido que si alguna persona té algun canvi en el seu ritme de posicional o fa una sang fosca a la caca que no és hemorroidal, pues a part del programa, pues que acudeixi al seu metge de família perquè el pugui derivar per fer una colonoscòpia.
La regió sanitària de Girona, amb l'objectiu d'augmentar la participació, va dur a terme a finals de l'any passat una campanya de comunicació. Entre altres accions, es va crear un portal web de referència, salutcolonirecta.cat, en què els usuaris poden consultar en quin període està actiu el programa mitjançant un cercador de municipis.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
És un 8:15, definides les 4 taules de treball del nou Pla de Cultura i Educació que s'ha posat en marxa a Olot.
Fer un Olot inclusiu, interconnectat, innovador i carregat de coneixements són els 4 grans objectius que es plantegen a entitats, agents de tota mena i a la ciutadania en general. Des de l'àrea de Cultura i Educació proposen fer quedades per buscar eines per desenvolupar idees que permetin treballar per transformar la ciutat.
Informa Gerard Puigdemont.
Fa unes setmanes es va començar a plantejar com havia de ser la redacció del Pla de Cultura i Educació d'Olot, una iniciativa pionera a Catalunya que pretén unir aquests dos àmbits i que permeti resoldre necessitats i transformar la ciutat. Aquesta setmana s'han presentat les 4 taules de treball, en les quals es començarà a treballar i en les quals es convida a tota la ciutadania a formar-ne part. La primera taula buscarà eines que permetin fer un Olot més inclusiu, amb accions que ofereixin educació i cultura per a tota mena de persones, independentment de la seva condició o origen. La segona taula pretén fer un Olot més interconnectat, entre tot l'espai públic urbà i natural. La tercera taula treballarà per un Olot innovador, centrant-se en la creació, programació i governança en tots els àmbits. I la quarta taula s'anomena l'Olot del coneixement i tractarà temes com l'educació 360, la cultura popular o tota mena d'aspectes formatius. En parlen Laila Capmutxí, regidora de Participació a l'Ajuntament d'Olot, i Xavier Fina, coordinador del procés participatiu del Pla de Cultura i Educació d'Olot.
Aquestes taules presentaran les seves conclusions, com estava previst, a la segona quinzena de setembre. Després, aquestes taules també comptaran amb el suport d'una persona que dinamitzarà i acompanyarà a facilitar les reunions. També hi haurà la pàgina web on la gent podrà fer les seves aportacions.
Que la pregunta que ens fem no és tant què pot fer la ciutat per la cultura i l'educació com què poden fer la cultura i l'educació per la ciutat, no? I per tant, per això, insisteixo, són taules o grups de treball no corporatius, per entendre, no sectorials.
Una de les primeres necessitats detectades i que pot ser tractada des de l'àmbit de la cultura i l'educació se centra a potenciar els barris d'Olot. En parla Josep Quintana, regidor de Cultura i Educació a l'Ajuntament d'Olot.
Com es relacionen els barris d'Olot, com es relacionen entre els barris d'Olot, no? Que això també és un tema que ha sortit darrerament. Bueno, doncs quines eines tenim des de l'educació i la cultura perquè els barris també se sentin més protagonistes o puguem fer més, tenir més presència als barris.
Serà a partir d'aquest maig quan es començaran a fer les trobades de discussió sobre les diferents taules de debat. Tots els dies i horaris de les trobades es poden trobar al web pladecultoriaeducacioolot.cat.
No deixem encara l'educació perquè l'Espai Cràter vol mantenir les xifres de visitants que tenen actualment.
Ho ha assegurat el director de l'equipament, Xevi Cullell. Durant la darrera Setmana Santa van passar per Espai Cràter un 3% més de visitants respecte a l'any passat. Cullell, però, diu que no busquen que aquesta xifra augmenti cada cop més. Prefereixen que es mantingui per garantir la qualitat de la visita i seguir treballant per millorar l'experiència de les persones que van a l'Espai Cràter.
Fa unes setmanes, Espai Cràter va superar la xifra dels 100.000 visitants que han passat per l'equipament. Fa 2 anys que van obrir i el director Xevi Cullell assegura que estan satisfets de la rebuda que està tenint aquest projecte. Des de l'Espai Cràter no volen, però, que la xifra de visitants es dispari i es perdi en qualitat de la visita.
Aquestes xifres, de fet, aquesta Setmana Santa hem incrementat quasi un 3% en relació a la Setmana Santa de l'any anterior, ens sentim molt còmodes. No volem molta més quantitat de visitants perquè aquesta dimensió la podem controlar molt bé, considerem que genera un molt bon impacte en el territori i l'experiència d'usuari doncs, també és molt satisfactòria.
De fet, des d'Espai Cràter asseguren que les sensacions que tenen els visitants són bones i que l'objectiu és seguir mantenint i augmentar la qualitat de la visita.
La quantitat està molt bé, cal dir que la qualitat també, és a dir, la mitjana de nota que tenim és de 9,6 en les activitats educatives, de pràcticament un 9 també en l'experiència d'usuari a sala, és a dir, estem molt satisfets en la qualitat i de l'experiència d'usuari.
Des d'Espai Cràter segueixen les indicacions de la Carta Europea de Turisme Sostenible. L'objectiu és, diuen els seus responsables, que les persones també entenguin que el seu és un equipament per a visitar més d'una vegada, per tal de descobrir tot el volum d'informació i coneixement que proporciona.
I a aquesta hora ens n'anem cap a Sant Jaume de Llierca perquè l'Ajuntament pren mesures per seguir reduint el consum d'aigua.
S'han realitzat accions com la creació d'un nou pou a la zona de Llierca i s'ha aconseguit reduir el consum de litres per habitant amb la reparació de 3 fuites importants que feien perdre molta aigua al municipi.
Natàlia Moreno.
Igual que altres pobles de la comarca, Sant Jaume de Llierca va decidir avançar-se a les possibles sancions que podia rebre per part de l'Agència Catalana de l'Aigua en cas de superar el llindar del consum de litres per habitant al dia. Fa aproximadament un any, des del Consell Consistori van decidir realitzar una cerca de les possibles fuites d'aigua que hi havia al municipi i van trobar-ne 3 que provocaven les pèrdues de molts litres diaris. L'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, explica que aquesta mesura els va permetre reduir i molt els consums d'aigua al municipi.
Provar 3 fuites importants, les vam reparar i això ens van donar uns resultats excel·lents. No? És a dir, vam passar, sí que és cert, que abans de que hi hagués la normativa aquesta o que hi hagués el límit, sí que estàvem amb uns consums elevats fruit d'aquestes fuites que teníem d'aigua. No? I per tant doncs, vam fer una mica els deures en aquest sentit, vam poder trobar les 3 fuites d'aigua, les vam reparar i ara estem en aquests nivells que estem per sota del màxim que exigeix doncs, la Generalitat. No?
A més, fa uns mesos també van realitzar una prospecció de 3 punts on s'hi podia instal·lar un nou punt d'aigua. Al final, els tècnics van decidir que només es podia construir un pou a l'aqüífer del Llierca.
Ens hem quedat amb el sector del Llierca, que és un punt on sí que ens donen aigua, el que passa que és una aigua que tampoc és de molta qualitat, però que fa els sulfats, Tot i així, tenim la sort de que en el seu moment van fer una etapa, una planta de tractament de l'aigua i, per tant, estem donant i estem tractant tota aquesta aigua del pou que extraiem dels pous i l'estem doncs, tractant i estem donant una excel·lent qualitat d'aigua per tota la gent i per totes les vivendes del poble.
I és que, a diferència d'altres polígons de diversos municipis de la comarca, el de Sant Jaume de Llierca, el Pla de Politger, té la sort de comptar amb empreses que no tenen una necessitat indispensable a l'hora de fer servir l'aigua, ja que, segons l'Ajuntament, són uns nivells que, de moment, es poden assumir.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Temps ara pels esports.
Opticalia patrocina els esports.
Molt pendents de l'hoquei Olot, que tanca els desplaçaments visitant la pista del Cerdanyola Club Hoquei.
Els olotins jugaran el seu darrer partit fora de casa de la temporada. Després de ja sumar punts davant els dos primers classificats de la Lliga, els de Miqui Ràfols també volen sumar davant el tercer. Un equip vallesà que aspira al play-off després de guanyar a Vilafranca i que l'hoquei Olot guanyés el Vic.
Gairebé amb tota la feina feta, l'hoquei Olot va camí de tancar la temporada, que recordarà com un curs de canvis, però amb un nou final feliç, com és la permanència a l'hoquei Lliga Plata. Els olotins faran el seu últim desplaçament aquest cap de setmana a la pista del Cerdanyola Club Hoquei, un partit que inicialment s'havia de jugar divendres a la nit, però que al final s'ha de jugar a la jornada unificada d'aquest dissabte a les 5 de la tarda, perquè el Cerdanyola encara té opcions de play-off descens. Un duel on també els olotins no comptaran amb els actuals jugadors joves que reforçaran a l'equip de segona catalana, que està en la lluita immersa pel descens. El tècnic de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols, valora així aquest últim desplaçament del curs 2023-2024.
Decidim apostar per el segona catalana, en aquest cas, que està en situació de descens, i jugadors joves que ens venen amb nosaltres, doncs aquest cap de setmana aniran amb el segona catalana. Per tant, anirem amb una plantilla més justa.
El rival de l'hoquei Olot aquest dissabte és un dels pocs equips que encara té objectius per tancar les darreres dues jornades. El Cerdanyola Club Hoquei encara, com dèiem, té opcions de classificar-se pel play-off, però no depèn d'ell mateix. Ha de guanyar els dos partits que li queden, Olot i Vic, i esperar precisament que els vigatans perdin aquest dissabte a la pista del Sant Feliu de Codines. Pel partit de dissabte, els vallesans tindran la baixa sensible de Marc Coy per acumulació de targetes blaves.
M'espero un rival com aquests dos últims, un rival de la part alta, un rival que s'hi juga els punts i que, per tant, estarà 100% concentrat en intentar guanyar.
El Cerdanyola Hoquei Olot es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda al Pavelló Esportiu de Can Xarau, un partit que es podrà seguir en directe a Ràdio Olot dins la retransmissió del Girona B Unió Esportiva Olot de Futbol.
El Club Poliesportiu Sant Joanenc instaura el tercer temps com una tradició després dels partits de futbol.
Es tracta d'un refrigeri per als jugadors dels dos equips ofert pel productor local de carns i d'embotits Jordi Vilarrasa. El tercer temps és una iniciativa originària del rugbi i que ara ha arribat a Sant Joan les Fonts per quedar-s'hi.
Informa Guillem Guardiola.
El tercer temps és una tradició esportiva que remunta a un partit de rugbi entre Anglaterra i Escòcia al segle XIX. L'equip local va convidar el visitant a un refrigeri amb un pica-pica i cervesa després de l'enfrontament. L'èxit de la iniciativa va convertir-la en una tradició que ha acabat arribant fins als nostres dies i que ha acabat traspassant la frontera del rugbi. De fet, a Sant Joan les Fonts, els partits de futbol no acaben quan l'àrbitre xiula el desenllaç del maig. Aquesta ha sigut la primera temporada que el Club Poliesportiu Sant Joanenc i una suma de proveïdors locals i de proximitat han fet possible que els partits s'allarguessin una mica més. Segons Jordi Vilarrasa, productor de carns i d'embotits, és una iniciativa que té molt recorregut en el món del futbol.
Vull dir, és una cosa que pensem que està molt bé, tant per promocionar el producte local com, a més, doncs, els jugadors doncs, també estan molt contents, els agrada molt, i pensem doncs, que sí, que serà doncs, aquesta iniciativa continuarà.
Amb el tercer temps, després de disputar cada partit de tercera catalana, els dos equips han pogut compartir una estona fora del terreny de joc per menjar, beure i agafar energia després del duel. El jugador del Club Poliesportiu Sant Joanenc, Gerard Roure, reconeix que la proposta va ser molt ben rebuda per part de la plantilla.
En Jordi, com bé ha dit, és el gran apoio principal i acabar de jugar i tenir que menjar i fer pinya més aquí amb el club, jugadors, tots, és un 10. I també cal destacar que els jugadors contraris ens han felicitat sempre, perquè això em penso que no ho fa quasi cap equip, i res. I sobretot donar moltes gràcies a en Jordi, que ha estat la gran iniciativa d'aquest projecte.
D'Anglaterra a Sant Joan les Fonts. Amb aquesta proposta, el tercer temps del Club Poliesportiu Sant Joanenc ha començat a instaurar-se com una tradició durant la seva primera temporada a Tercera Catalana. Els santjonencs rebran el Cornellà del Terri aquest dissabte a les 4 de la tarda. El partit s'allargarà més enllà dels 90 minuts, amb un dels últims tercer temps de la temporada.
És temps de renovar el teu estil i visió amb l'arribada de la primavera. Ara, a Optical i a Olot, fer-ho és més fàcil que mai. Pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en còmodes quotes mensuals sense interessos. Sí, has sentit bé. Finança les teves ulleres en 12 quotes. Visita'ns a Optical i a Olot, ubicada a la plaça Clarà número 12. T'esperem per ajudar-te a veure el món amb claredat.
Molt bon dia, són 2:15.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La Garrotxa encapçala la participació en el programa de detecció del càncer de colon i recte. És el segon càncer que més es detecta entre la població. El programa, dirigit a la població de 50 a 69 anys, ha obtingut en l'últim any una participació del 34,5%, una xifra baixa, segons els experts. N'ha parlat en una entrevista al programa en profunditat de Radio Lot el digestòleg i coordinador del programa, el doctor Javier Pamplona.
La Garrotxa està al capdavant, no?, perquè l'any 2023 penso que ha arribat a pràcticament el 48% de participació. Però això ha d'anar més. Pensem que hi ha comunitats autònomes com el País Basc que superen el 60% de participació.
Avui també és notícia a l'educació, definides les quatre taules de treball del nou Pla de Cultura i Educació que s'ha posat en marxa a Olot.
Fer un Olot inclusiu, interconnectat, innovador i carregat de coneixements són els quatre grans objectius que es plantegen a entitats, agents de tota mena i a la ciutadania en general. Des de l'àrea de Cultura i Educació proposen fer quedades per buscar eines per desenvolupar idees que permetin treballar per transformar la ciutat.
En parla Laila Elgamuchi, regidora de Participació a l'Ajuntament d'Olot, i Xavier Fina, coordinador del procés participatiu.
Aquestes taules presentaran les seves conclusions, com estava previst, a la segona quinzena de setembre. Després, aquestes taules també comptaran amb el suport d'una persona que dinamitzarà i acompanyarà a facilitar les reunions. També hi haurà la pàgina web on la gent podrà fer les seves aportacions.
Que la pregunta que ens fem no és tant què pot fer la ciutat per la cultura i l'educació com què poden fer la cultura i l'educació per la ciutat. No? I per tant, per això, insisteixo, són taules o grups de treball no corporatius, per entendre, no sectorials.
Parlant d'educació, l'Espai Cràter vol mantenir les xifres de visitants que tenen en l'actualitat. Ho ha assegurat el director de l'equipament, Xavier Cullell.
Durant la darrera Setmana Santa van passar per l'Espai Cràter un 3% més de visitants respecte a l'any passat. Cullell, però, diu que no busquen que aquesta xifra augmenti cada cop més. Diu que prefereixen que es mantingui per garantir la qualitat de la visita i seguir treballant per millorar l'experiència de les persones que van a l'Espai Cràter.
Aquestes xifres, i de fet aquesta Setmana Santa hem incrementat quasi un 3% en relació a la Setmana Santa de l'any anterior, ens sentim molt còmodes. No volem molta més quantitat de visitants perquè aquesta dimensió la podem controlar molt bé, considerem que genera un molt bon impacte en el territori i l'experiència d'usuari doncs, també és molt satisfactòria.
I un dia més també és notícia la gestió de l'aigua. A Sant Jaume de Llierca, l'Ajuntament pren mesures per seguir reduint el consum d'aigua.
S'han realitzat accions com la creació d'un nou pou a la zona de Llierca i s'ha aconseguit reduir el consum de litres per habitant amb la reparació de tres fuites importants que feien perdre molta aigua al municipi.
L'alcalde del municipi és en Jordi Cargol.
Trobar tres fuites importants, les vam reparar i això ens van donar uns resultats excel·lents. No? És a dir, vam passar, si que és cert, que abans de que hi hagués la normativa aquesta o que hi hagués el límit, sí que estàvem amb uns consums elevats, fruit d'aquestes fuites que teníem d'aigua. No? I per tant, doncs, vam fer una mica els deures en aquest sentit, vam poder trobar les tres fuites d'aigua, les vam reparar i ara estem amb aquests nivells que estem per sota del màxim que exigeix doncs, la Generalitat. No?
Unió de Pagesos considera que el decret llei que ha aprovat el govern pel control de la gestió sostenible de fauna cinegètica és un pedaç i que queda encara lluny de la llei que s'estava tramitant i que ha quedat en suspens per la convocatòria de les eleccions.
El sindicat celebra, això sí, que el text recull algunes de les reivindicacions, com que sigui la Generalitat qui gestioni una actuació en cas que es produeixi en una zona o una emergència i no tingui l'última paraula als caçadors d'aquell coto. En canvi, Unió de Pagesos no entén per què no es considera patrimoni públic la fauna com el senglar, el conill o el cabirol, per tal que la Generalitat sigui la responsable del mal que pugui provocar.
Sentirem a Narcís Poc en uns instants en el nostre informatiu, el dia en què també parlarem de l'Associació Turística d'Apartaments. L'ATA de Girona calcula que el govern haurà d'indemnitzar amb 1.900 milions d'euros els propietaris i gestors d'habitatges d'ús turístic que hagin de tancar per la nova regulació que es va aprovar el mes de novembre.
L'entitat ha celebrat l'assemblea anual aquest dimecres al matí, on ha anunciat el càlcul que ha fet. A més, han anunciat els socis que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit un recurs que han presentat en relació al decret llei del règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic.
Parlarem àmpliament d'aquesta qüestió en temps d'entrevista a partir de 9:15 amb l'Esther Torrent, que és la presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments a les comarques de Girona. I en matèria esportiva, bé, abans d'anar als esports anem a la cultura, perquè Albada, un raig de llum per transformar la societat, és el títol del mural creat a partir d'una proposta d'Alba, Associació de Dones de la Garrotxa, juntament amb els alumnes de l'Escola d'Art.
Doncs sí, el mural situat a la plaça Magdalena té per objectiu reivindicar l'empoderament de la dona i la lluita per combatre les desigualtats.
I aquest divendres comença el Sismodance amb dues estrenes internacionals.
Es tracta de Fairy Tales, de la companyia txeca Pocket Art, i entra de la garrotxina Eva Durban. Aquesta segona branca del festival se celebrarà coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa.
I ara sí, temps d'esports. L'hoquei Olot tanca els desplaçaments visitant la pista del Cerdanyola Club Hoquei.
Els olotins jugaran el seu darrer partit fora de casa de la temporada. Després de ja sumar punts davant els dos primers classificats de la Lliga, els de Miqui Ràfols també volen sumar davant el tercer. Un equip vallesà que aspira al play-off després de guanyar Vilafranca i que l'hoquei Olot guanyés el Vic.
M'espero un rival com aquests dos últims, un rival de la part alta, un rival que s'hi juga els punts i que, per tant, estarà 100% concentrat en intentar guanyar.
I el Club Poliesportiu Sant Joanenc instaura el tercer temps com una tradició després dels partits de futbol.
Es tracta d'un refrigeri per als jugadors dels dos equips ofert pel productor local de carns i d'embotits Jordi Vilarrasa. El tercer temps és una iniciativa originària del rugbi i que ara ha arribat a Sant Joan les Fonts per quedar-s'hi.
Escoltem el mateix Jordi Vilarrasa en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió.
És una cosa que pensem que està molt bé, tant per promocionar el producte local com, a més, doncs, els jugadors de, doncs, també estan molt contents, els agrada molt i pensem, doncs, que sí, que serà, doncs, aquesta iniciativa continuarà.
Dos quarts i mig de 8 del matí, escolteu els 5 minuts més.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Ha estat una nit molt llarga després que Pedro Sánchez anunciés que cancela l'agenda i valora la possibilitat de deixar la presidència pels atacs que ha rebut la seva dona.
Després de la reacció del Partit Popular i Vox a la investigació que s'ha obert a la seva parella per corrupció, Sánchez diu que donarà a conèixer la seva decisió dilluns.
El govern va renovar l'encàrrec a l'Incasol pel Hard Rock abans de pactar amb el PSC els pressupostos.
Els comuns i la CUP acusen Aragonès de mentir, mentre que el president diu que era un tràmit administratiu i que no va amagar res.
Nova regulació per als lloguers de temporada i d'habitacions.
El decret preveu que tots els contractes de lloguer temporal facin constar la causa o finalitat de l'arrendament i un règim de sancions que van dels 3.000 als 900.000 euros.
Ucraïna suspèn el servei consular a homes en edat militar.
El govern de Zelensky retira els serveis consulars a aquest col·lectiu per reforçar que hagin de tornar a territori ucraïnès on podran ser reclutats més fàcilment.
I Joan Manuel Serrat, Premi Princesa d'Astúries de les Arts del 2024.
El noi del poble sec no ha parat de rebre distincions des de la seva retirada dels escenaris l'any 2022.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
DAIFE és sostenibilitat, evolució i futur.
I a les 7:39 al trànsit.
Al trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Policia Municipal d'Olot, bon dia.
Bon dia. Avui el trànsit es preveu normalitzat, tot i que s'espera un increment de persones i vehicles a les entrades i sortides dels centres escolars. Per avui, de reserves d'estacionament, en tenim de 8 a 3 al carrer Rampí número 3, durant tot el dia al carrer València número 11, l'avinguda Pirineus número 1 i el carrer Fluvià davant del número 18 i el carrer Berga i Boada davant del número 17 de 7 a 3. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Cel tapat amb algunes clarianes aquest dijous, així és com comença un dia novament fred.
Doncs sí, tenim temperatures, de fet tenim dues temperatures amb valors negatius, tenim Vall de Núria 6 graus sota 0 i Das, on també tenim 3 graus sota 0. Ja positius, 1 grau a Molló i a Ribes de Freser, 2 graus a Camprodon, 3 a Ripoll i a Sant Pau de Segúries, 5 graus a la Vall d'en Bas i a Santa Pau, 6 a Sant Feliu de Pallerols i a Castellfollit de la Roca, 7 graus a Olot, Mieres i Vic, 9 a Girona i Anglès, 10 graus a Banyoles i a Figueres i 11 graus a Roses.
Doncs anem a la previsió meteorològica que ens ofereix com sempre aquesta hora en Dani Ramírez. Dani, quan vulguis.
Aquest dijous ens portarà ja temperatures una mica més altes de dia, però pel que fa a la tarda podríem baixar, però sí que hem notat que de matinada ja ha glaçat molt menys. Hi ha llocs on la temperatura ha pujat entre 6 i 8 graus. En el cas de Llagostera, fins i tot hi ha llocs on ha pujat pràcticament 9 graus de temperatura. Per tant, hem passat de 4, 3, 5 sota 0 a valors de 2, 3 positius en aquest sector. Però encara ha glaçat, per exemple, a Molló, 1 sota 0, a Núria, 4 sota 0, a la Tosa, a 2.500 metres, 6 sota 0, i a la Cerdanya, doncs, s'han aproximat els 4 sota 0 a Das, o 2 sota 0 a la Molina i a Ger. Destaquem a Olot una mínima de 5 i a Vic una mínima de 6 graus. Les més altes, 12 graus a Palamós, 13 a Llançà. Tot això perquè hem tingut ja núvols aquesta matinada, ha quedat mig ennuvolat, no és per ploure, de moment. El dia es presenta variable, mig ennuvolat, amb clarianes, però a la tarda sí que preveiem xàfecs i localment alguna tempesta, preferentment comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, arribant també a Osona, la Garrotxa, Lluçanès i potser alguna gotellada a prop del Montseny i de les Guilleries. Això pel que fa doncs, aquest dijous. Màximes de 15 a 18 graus en general. Bé, divendres, un dia també variable, al matí i migdia amb clarianes, a la tarda novament xàfecs i alguna tempesta a l'interior, localment arribarien ja al nord de l'Alt Empordà, cap a l'Albera, la capçalera de la Muga, però cap a la costa i al prelitoral, a la tarda i al vespre, sembla que no arribaria a ploure. Sí, a gairebé totes les comarques interiors. Les pluges poden deixar 5-10 litres per metre quadrat. No és una situació de grans aiguats, però localment al Pirineu es poden acostar els 15 litres per metre quadrat i nevarà cap als 1.800 metres aproximadament. Bé, cap de setmana marcat per la inestabilitat, dissabte tapat, algun plugent gairebé tot el dia, cota de neu que es mantindrà en aquests 1.800 metres i diumenge plouria més cap a la costa i al prelitoral, també a l'interior, però sobretot a prop de la Costa Brava, prelitoral, també Garrotxa, Osona, la pluja pot ser present bona part del dia diumenge. Tornaria a nevar cap a aquests 1.800-2.000 metres i, per tant, els propers dies quedarà el Pirineu novament ben emblanquinat.
Ja és primavera a Peixosisme i us portem la supermariscada perquè la celebreu. Un quilo de musclos, mig quilo d'escopinyes, mig quilo de cloïsses, mig quilo de navalles, una safata amb 6 amorinyes, tot per només 25 euros. A més, complementeu-la amb una superpromoció, caixa de gamba vermella per només 30 euros al quilo. Feu les vostres reserves trucant al 972 03 91 52 i veniu a buscar-les divendres 26 i dissabte 27 a la botiga del carrer Pere Llosa 7. Encarregueu ja, no us quedeu sense.
Fes un viatge pels millors escenaris operístics del món. Londres, París, Milà, Madrid, Salzburg, tot des de la butaca de Cines Olot. Aquest dijous 25 d'abril a les 8 del vespre des de l'Òpera de París, L'Acmé, de Leo Delibes. Viu l'òpera als Cines Olot.
Ja coneixes les noves activitats del Lava Park? Sí, al càmping Lava hi trobaràs un parc d'activitats a la natura. I pels més petits, el Lava Kids, un espai amb pista americana, circuit dels sentits, paintball laser tag, llits elàstics i scooters. Vine a celebrar la teva festa d'aniversari o passa el dia a l'àrea de barbacoes i descobreix el Lava Kids. Un dia diferent, a prop de casa. Lava Park Càmping Lava, al peu del volcà Santa Margarita.
Incidencias con la telefonía fija, pulse 1. Incidencias con la telefonía móvil, pulse 2. Incidencias con circuitos de datos, pulse 3. Incidencias con ADSL y otros servicios indirectos, pulse 4.
No entens prou d'això? Vols parlar amb persones? Truca Xàrtic. Fibra, mòbil, fix, televisió i xarxes. Xàrtic, l'operadora de proximitat.
Vols gaudir de la cuina tradicional catalana? Tens ganes de menjar-te uns bons canelons, una paella o potser fer unes tapes amb els amics i la família? Gaudeix dels nostres menús diaris i de cap de setmana, tant per dinar com per sopar, en un entorn familiar i acollidor a la Perla Restaurant. I si vols gaudir dels plats de sempre a casa teva, a la Perla Cuina ho trobaràs tot. Vols veure la pinta que fan els nostres plats per anar agafant gana? Segueix-nos a les xarxes socials La Perla Cuina i La Perla Restaurant. Reserva ara la teva taula al restaurant o fes el teu encàrrec de menjar per emportar trucant al 972 26 23 26. Gaudeix del menjar de la Perla, plats de la cuina tradicional catalana.
Més qüestions de l'actualitat aquest dijous. Satisfacció moderada d'Unió de Pagesos després que el govern hagi aprovat un decret per controlar la fauna cinegètica, bàsicament el senglar, el conill i el cabirol. El sindicat celebra, per una banda, que s'hagin tingut en compte part de les seves demandes, malgrat que l'executiu està en funcions i, per tant, no pot tirar endavant la llei que havia presentat i que tots els grups veien amb molt bons ulls.
El decret llei incorpora mesures que el sindicat considera urgents per tenir control d'aquestes espècies. Algunes propostes són la creació d'un sistema telemàtic de recollida d'informació sobre els danys agraris de la fauna, l'obligació de disposar d'informació de les densitats de les poblacions, la capacitat del propietari d'una explotació afectada per fer actuacions o designar algú perquè les faci en els termes establerts, el pla de control poblacional i el fet que en emergència cinegètica els titulars estan obligats a consentir les actuacions que siguin autoritzades per l'administració. Aquesta darrera iniciativa és un dels punts clau pel sindicat, ja que significa que els propietaris i els caçadors no podran evitar que es faci l'actuació en cas que sigui declarada una zona d'emergència.
Escoltem el coordinador d'Unió de Pagesos a les comarques de Girona, Narcís Poc.
Entenem que aquest decret és un pedaç o ens ajuda a tirar alguna cosa endavant, però entenem que volem una llei més ferma, que volem una llei que s'estudueixi, una llei que té 54 o 55 anys, de l'any 1970, per tant, del segle passat, i que no s'adapta a res a les realitats, doncs, del que és la fauna i els canvis que tenim avui en dia.
En canvi, Poc lamenta que el text aprovat pel govern i que ha de ratificar la Comissió Permanent del Parlament no contempli qüestions que per als sindicats són rellevants, com considerar la fauna cinegètica patrimoni públic.
Entenem que la fauna cinegètica ha de ser patrimoni públic, és patrimoni de tots. Llavors, si és patrimoni públic, hi ha d'haver-hi la responsabilitat per part de l'administració, ja hi és quan hi ha danys, però en el cas de doncs, les àrees de caça, en una situació de normalitat, doncs, hi hauria d'haver-hi com a mínim una assegurança de responsabilitat civil que respongués dels danys que pugui patir el pagès, doncs, amb circumstàncies allà on l'espècie encara no està, doncs, allò sobrecrescuda o com no presenta un problema molt global, però sí que presenta problemes locals.
Una altra de les exigències és la creació d'àrees biogeogràfiques. Això és el mateix que establir regions concretes on, en cas que hi hagi problemes de sobrepoblació, es pugui respondre. I avui també són notícia els habitatges d'ús turístic. L'Associació Turística d'Apartaments, l'ATA, a les comarques de Girona, calcula que el govern haurà d'indemnitzar a 1.900 milions d'euros als propietaris i gestors d'habitatges d'ús turístic que hagin de tancar per la nova regulació que es va aprovar el novembre.
L'entitat ha celebrat l'assemblea anual aquest dimecres al matí, on ha anunciat el càlcul que ha fet. A més, han anunciat als socis que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit un recurs que han presentat en relació al decret llei del règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic. Per altra banda, l'ATA assegura que la normativa fomentarà l'intrusisme i per això demana que es posi el focus en els allotjaments il·legals.
En temps de conversa, a partir de 9:15, entrevistarem a l'Esther Torrent, és la presidenta de l'ATA, l'Associació d'Habitatges d'Ús Turístic a les comarques gironines. Ara tornem a Olot, a Albarada, un raig de llum per transformar la societat. És el títol d'un mural creat a partir d'una proposta d'ALBA, Associació de Dones de la Garrotxa, amb el suport dels alumnes de l'Escola d'Art d'Olot.
El mural, situat a la plaça Magdalena, té per objectiu reivindicar l'empoderament de la dona i la lluita per combatre les desigualtats.
És una crònica d'en Pere Ubach.
Coincidint amb la 13a exposició de dones artistes de la Garrotxa organitzada per ALBA, Associació de Dones de la Garrotxa, i amb la voluntat de l'entitat per apropar-se a les generacions més joves, s'han unit amb l'Escola d'Art per crear un mural de gran format en una de les parets de la ciutat que reflecteixi els valors de l'entitat. Després d'un concurs popular en el qual van participar 5 propostes diferents elaborades pels alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de revestiments murals, s'ha triat la proposta Albada, una idea conceptual que fa referència al moment de la sortida del sol. Una de les alumnes encarregades de fer el mural ha estat Aixa Masó.
Significa el creixement de les dones al llarg del temps, i com l'associació d'ALBA va fer això, com els primers rajos de llum del sol del matí van ser com els igual l'associació. Hem de dir que és el mural més gran que hem fet.
I el més ràpid.
I més ràpid. Mai havíem fet un mural amb vestides nosaltres i bueno, ha estat una experiència bastant nova.
Els alumnes expliquen que el fet de compartir molts dels pensaments representats en la proposta fa que s'involucrin més, un aspecte que, segons la professora del cicle de revestiments murals, Ruta Issa, ja tenen present a l'hora d'acceptar projectes.
Ens havien arribat propostes, però les veiem més com per obra final, i ja havia passat un parell de mesos que havíem començat el curs quan ens va arribar aquesta proposta. Ens va agradar perquè intentem que aquestes propostes en les que treballem amb tot el grup tinguin un rerefons social, alguna cosa més que els alumnes es puguin endur després d'haver fet aquell projecte. L'alumnat es va engrescar en seguida, el tema del feminisme està molt actiu i realment pensem que això també va ajudar a que posessin més atenció en aquest projecte.
Des d'ALBA, Associació de Dones de la Garrotxa agraeixen l'acollida a aquest projecte i esperen, ara amb el mural acabat, guanyar visibilitat. En donen més detalls la presidenta de l'associació, Catalina Celles, i la seva vicepresidenta, Roser Bertrolí.
Fa molts anys que existim, gràcies a l'Escola d'Art, doncs ara estem representats al carrer i, clar, la gent ho sentirà, ho veurà, i llavors el poble d'Olot viurà a través d'aquest mural el que som nosaltres i que existim.
I la paret que ens ha donat l'Ajuntament ja està molt i molt encertada, perquè és molt, hi passa molta gent per aquí, ja està fins i tot en cotxe, es visualitza, vull dir, caminant una mica també hi passa moltíssima gent, vull dir que és un gran encert poder trobar aquesta paret.
I com que Olot les coses funcionen del boca a boca, vull dir, la gent ho diran, i el nom d'ALBA doncs sortirà aquí reflexat.
Pel que fa a l'Ajuntament, celebren la creació de sinergies i iniciatives com aquesta, ja que consideren l'art urbà com un element clau per transformar la societat. A més, esperen que el mural Albada doni peu a debats en aquest sentit.
I aquest divendres comença el Sismodança amb dues estrenes internacionals.
Es tracta de Fairy Tales, de la companyia txeca Pocket Art, i entra de la garrotxina Eva Durban. Aquesta segona branca del festival se celebrarà coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa.
Després d'un cap de setmana en què el sismògraf ha estat el protagonista a Olot, arriba aquest divendres el Sismodança, una branca del festival dedicada a la dansa contemporània. Aquesta segona part constarà de 10 espectacles diferents amb dues estrenes mundials. La primera serà la de Fairy Tales, a càrrec de la companyia txeca Pocket Art, que es durà a terme aquest divendres i dissabte. La directora del Sismo Dansa és Tena Busquets.
Iri Tales, de la companyia txeca Pocket Art, que és una coproducció que hem fet amb altres festivals d'Europa en el marc d'una Europa creativa que es diu Big Pulse Dance Alliance, que és una xarxa de 12 festivals de dansa d'arreu d'Europa, i llavors ens tocava a nosaltres l'estrena mundial d'aquesta companyia. Això també volia dir que si ho volíem fer bé havíem d'ocupar el teatre, doncs, 4 o 5 dies una mica per tota la preproducció, per poder-ho posar tot a punt, perquè la companyia, que és una estrena i estan molt nervioses, doncs se sentin còmodes.
I és que aquesta no serà l'última estrena mundial, perquè la garrotxina Eva Durban s'estrenarà i de fet tancarà el Sismo Dansa amb una proposta inclusiva anomenada Entra. Es durà a terme al Teatre Principal aquest dimarts a 9:15.
Farem el 30 amb l'estrena, una altra estrena mundial, en aquest cas de la companyia de l'Eva Durban, que ella, ja ho sabeu, fa dansa inclusiva i ens fa molta il·lusió poder presentar aquest Entra amb ballarins amb capacitats molt diverses i molt extraordinàries.
El Sismo Dansa es realitza aquest cap de setmana coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa que se celebra aquest dilluns. Es durà a terme a espais rellevants de la ciutat com la Carbonera, la Biblioteca Marià Vayreda, el Teatre Principal d'Olot o la plaça de Braus, entre d'altres.
Les portades d'avui.
El quiosc, amb el suport de Minguet Diesel.
Detecten més de 2.400 places d'allotjament il·legals en pisos turístics de les comarques de Girona. La Generalitat regula l'ús fraudulent del lloguer d'habitatge de temporada. És el tema destacat del diari de Girona, que va acompanyat amb l'altre gran tema del dia.
Doncs sí, l'altre gran tema que també repassarem en totes les altres portades és que Pedro Sánchez es planteja renunciar. També diu que Girona tanca un dia i mig 4 grans aparcaments gratuïts per netejar-los. També assenyala que l'activitat de donacions d'òrgans s'ha duplicat aquest inici d'any. I en esports, Xavi seguirà un any més al Barça després d'una cimera amb Joan Laporta.
100 estius a Segueró, títol al Punt avui, edició Girona. Diu la ciutat jardí, ideada per l'arquitecte Rafael Masó i Josep Encesa, reivindica un segle després la primera pedra d'un urbanisme exemplar a la Costa Brava.
I com dèiem, en tots els altres temes de portada també surt que Sánchez sospesa si renuncia o no. També publica un únic domini a La Bolina i Masella i també entrevista a Gabe York, base del bàsquet Girona, que diu que vol crear l'impacte a l'ACB i estar-s'hi uns anys.
Sánchez sospesa deixar al govern. El president espanyol es dona fins dilluns per decidir com respon a l'assetjament a la seva dona, ho diu el diari Ara.
Que també publica que el govern vol regular els lloguers de temporada per evitar el frau. També diu Venècia, la primera ciutat del món que cobra entrada 5 euros per turista. En esports, Xavi es queda al Barça.
Al periòdico llegim que Sánchez escenifica la seva dimissió al ser investigada la seva dona.
El periòdico també publica una entrevista a Roger Torrent, conseller d'empresa, que diu, dos punts, després de Xeri vindran més inversions xineses. També assenyala que la Fira es farà càrrec de la gestió del circuit de Catalunya i lluitarà per la Fórmula 1. També es fa ressò del príncep de Poblesec, Joan Manel Serrat, que rep el Premi Príncep d'Astúries i també mostra en la seva portada un reportatge del bus del barri al bus de demanda.
Sánchez denuncia que estudia plegar per l'assetjament a la seva dona. En una carta a la ciutadania, el president explica que reflexionarà sobre la seva continuïtat davant el fang de la dreta i la ultradreta i que revelarà la decisió aquest proper dilluns, ho diu La Vanguardia.
Que també publica premi a la poesia, la música i la tolerància de Serrat. En esports, com totes les altres portades, Xavi fa marxa enrere i seguirà com a entrenador fins al 2025.
Al País hi llegim que Sánchez medita la seva dimissió.
El País també es fa ressò que Catalunya, pendent d'una empenta que li canvi l'ànima per les eleccions del 12 de maig. També publica que Teresa Rivera serà candidata del PSOE a les eleccions europees i en l'àmbit internacional diu que Israel mobilitza a milers de reservistes davant la invasió de Rafah.
Interessant avui llegir totes les portades per entendre el tarannà de cada diari, que sempre hem de saber qui ens informa i d'on ve. El diari El Mundo, atenció, el tema de Sánchez, el títol així, diu Sánchez posa a Espanya en interinitat per victimitzar-se.
També publica que la filtració de dades de la parella d'Ayuso divideix en dos la cúpula fiscal. També assenyala que l'AIREF constata que només el 24% dels fons europeus han impactat en el PNB. També diu que la segona convocatòria dels MIR de família tornen a defallir amb 246 vacants.
A l'ABC diu en Sánchez amenaça amb dimitir i posa a Espanya, diu, en vilo. És monotema únic a la seva portada. I al diari La Razón diu que Sánchez amenaça simplement amb dimitir. I també hi dedica, doncs, tota la seva portada amb les reaccions i un editorial que diu victimisme i mitges veritats calculades. Són els continguts d'aquest dia d'avui. Sens dubte, l'amenaça de dimissió de Pedro Sánchez marcarà el pols de l'actualitat informativa de cara als propers dies.
Un cafè per despertar-te, un entrepà a mig matí, un bon dinar per recuperar forces i la millor energia per al teu vehicle sempre la trobaràs a Minguet Diesel.
Minguet Diesel, el millor diesel al millor preu, amb autoservei les 24 hores. Minguet Diesel, a la rotonda de la carretera de la Canya 115 d'Olot. Gràcies a Minguet Diesel, mai t'aturaràs.